La Real.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Estás a la 92.2 FM.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Radio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter.
Alegona la ràdio, és en la nostra veu. Som Radio Villarreal, la que tu sents. Som un gran equip, ho veus, amb música i notícies. Connectem amb la gent en el programa Protagonistes. Ai, cada dia estem amb Susana i Txelo, per cada dia tu teu passes bé. Ràdio Villarreal, la nostra llar, on els somnis volen i la vida és cançó. Amb tu sempre al costat, fent vibrar el cor. Ràdio Villarreal, et portem la passió. Històries del barri, tradicions que no moren, la veu de la ciutat i de l'equip de la nostra vila. Com és el Villarreal, que gràcies a Javi Mata m'ho està sempre informats amb un show que ens enamora. Cada programa un viatge amb rialles i emoció. Fem del dia a dia una gran celebració. Ràdio Villarreal,
molt bon dia, són les 12 i 4 minuts, avui estem a 3 de març i tenim així en l'estudi de Ràdio Villarreal a Irene Herrero, ella és la portaveu del grup municipal Vox en l'Ajuntament de Villarreal. Molt bon dia.
Bon dia, Susana.
Jo dic que m'hauria agradat que avui fora divendres, perquè clar, vostè el divendres era la protagonista de lo que va ser l'últim ple ordinari de l'Ajuntament de Villarreal del mes. No va poder vindre.
Sí, se me va complicar i no vaig poder arribar, sí que havia quedat en vostè, però se me va fer tard. De totes formes, m'agradaria puntualitzar-li que jo no m'he sentit en cap moment la protagonista, sinó simplement jo vaig fer la meva feina, que era fiscalitzar a l'equip de govern.
Clar, mire, si li pareix, comencem. Per, vostè va presentar dues mocions, després si vol parlem de les mocions, però jo me n'aniria al torn de pregs i preguntes. Anem a sentir o escoltar al seu company, al senyor Archela, quan pregunta sobre este tema.
Bé, i ara per al senyor Albiol, tornem al bus groguet. Imagine que estan al corrent, i si no us pues, posem al corrent ara si mateix, d'una sentència de la Sala del Contenciós del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana que condena a aquest ajuntament, bueno, la condena és de juny del 2023, retrotraure, diguem, la licitació que se va fer del bus groguet a favor, en este cas, d'Autocares Meseguer. Com és de juny del 2023, es preguntem, en este temps que ha transcorregut, què és el que s'ha fet, si s'ha recurrit aquesta sentència, que no és ferma, o sigui, si l'Ajuntament ha pres alguna acció, i ens agradaria saber si han valorat, si se perd aquest recurs, què suposarà a les arques municipals. I s'ha la pregunta.
Bé, li contesté jo perquè la representació de l'Ajuntament en juí és de l'alcaldia, val? I a veure, este tema ja es ferma la sentència. Nosaltres hem recorrit fins a últimes conseqüències i crec que farà un mes una cosa així, s'ha desestimat el recurs de cassació que havien presentat a Madrid i, per tant, és ferma. A partir d'ahir ara estem estudiant a veure què és el que anem a fer. Jo vull recordar en aquest tema, nosaltres vam treure una licitació de l'autobús del Groguet, que és algo realment històric en Vila-real. Són poques ciutats en Espanya tenen un autobús gratuït per a la gent que siga tan utilitzat i que ha servit i del que estem tremendament orgullosos. La primera vegada que Vila-real superava els 50.000 habitants en 2011 i que tenim l'obligació de prestar. És un servici d'obligatorietat, compliment per part de l'Ajuntament de Vila-real. I la licitació se va fer, com totes les que se fan en esta casa, en els tècnics pertinents, on estaven tots els serveis tècnics i la taula de contractació pertinent en la seva licitació i tal. En el seu moment va haver molta conflictivitat, com n'hi ha avui en dia en totes les licitacions, i els que estan en administracions ho saben, i el tema de les contratacions administratives tenen molts filtros en la nova llei de contractes que tenim actualment. El primer, el Tribunal de Recursos Administratius Contractuals, després el Tribunal Central Contractual, al que pots anar si n'hi ha algun recurs al respecte, i finalment, després del central, ja està la justícia ordinària, ve el contenciós, en este cas el TSJ per competències, i després ja el Supremo si és l'últim. Tot això ho hem agotat ja, després de tant de temps. La qüestió està que en les primeres fases dels recursos inicials que una empresa fica una contra l'adjudicació a l'empresa que se li havia adjudicat, per no dir noms així, se mos dona la raó en els primers moments, en la justícia i en algunes de les al·legacions. I per tant nosaltres, quan se mos dona la raó, i és lo lògic, tirem endavant. Tirem endavant perquè no podem suspendre el servici. I en el moment en què li adjudiques un contrat, en el contrat, que era pa 10 anys, constava també la inversió de tot el que n'hi havia que fer. N'hi ha que comprar els autobusos, n'hi ha que maquetjar-los, n'hi ha que ficar-los, n'hi ha que ficar-los.
Senyora Herrero, veig el seu companyero, el senyor Archera, li pregunta a l'alcalde sobre aquesta sentència condenatòria. I l'alcalde explica que en un primer curs la guanyen, en un primer recurs la guanyen, i que l'empresa ja ha fet tota aquesta inversió.
I què vol que li diguin? Un primer recurs no la guanyen. Això no és cert. O sigui que com la pregunta no la feia jo i el meu companyero se veu que no s'ha donat compte d'aquesta resposta, però en primer recurs ells no la guanyen, al contrari, en primer recurs nosaltres ens hem llegit la sentència i li donen la raó a Autobuses Meseguer. I ell recurrís ahir. Però a ell no li donen la raó. Li la van donar a Autobuses Meseguer. Tenien que complir dos punts de l'Ajuntament. Uh-huh. I ahir va ser quan l'Ajuntament va recurrir. És més, si tu guanyes una sentència, per què recurrisses?
Uh-huh. Eren aquestes paraules que va dir l'alcalde. En tot cas, el seu companyero li preguntava quan tindrem que pagar-li, perquè en aquest cas l'alcalde deia que és una indemnització per inexecutabilitat a l'altra empresa, no?
Sí.
I li va preguntar a l'alcalde per quan tindrem que indemnitzar-lo.
Sí, l'alcalde va dir que encara no se sabia, perquè només feia un mes que era una sentència en firme, però lo que sí que tenim que pensar és que si l'empresa reclama els beneficis que tindria que haver tingut si ella haguera segut l'adjudicatari del bus Groguet, pensem que a nosaltres ens costa el bus Groguet 475.000 euros a l'any durant 10 anys, que és el contracte. Pues imagines ahir l'aberració que n'hi haurà que pagar de denúncia.
Sí, estàvem parlant, jo no sé qui va sentir que uns 500.000 euros com a mínim sí que ens costaria aquesta indemnització.
Pues poc més o menys, si comptes un 10% a l'any, pues quadren els 500.000 euros, evidentment. També tenim que recordar, disculpe, que el plenari passat ja vam parlar del bus Groguet dient-li que havia perdut una subvenció. És a dir, que això és un suma i sigue. El mes passat li traiem que perd una subvenció per al bus Groguet i ara este mes descobrim que n'hi ha una sentència que tenim que pagar-li a qui per ells equivocar-se en un punt i mig en la baremació de les pliques de l'adjudicació, tindrem que pagar una indemnització pues, segurament d'uns 500.000 euros.
En este cas, vostè diu que se van equivocar en la baremació, va ser un tècnic que va tindre un ball de xifres.
bueno, les xifres estan ahí i sumares també en sumares.
Vostès com s'assabenten de que no tenen de que està denunciat, que l'empresa de bus adjudicatària ha denunciat a l'Ajuntament?
Bé, nosaltres ens enterem no del bus, sinó de tot el que està passant en l'Ajuntament. Perquè, bueno, disculpe, perquè estic un poc afònica i se me'n va la veu quan parle.
Perquè... Seria del ple, és que clar, l'últim ple va estar una miqueta menejós, no? Almenys jo la veia a vostè que havia un moment que s'agobiava, no? Va tindre un poc de rifirrafe, no?
Bé, un poc de rifirrafe, no? El que passa que el senyor alcalde més a mal, però quan li parla la portaveu de Vox, que recorde que sóc de Vox, no del Partit Popular, que ell me diu, quan li parla la portaveu de Vox, se fica molt nerviós. I entonces, pues, i ser nerviós, sense voler el transmitir una miqueta a les altres 24 persones que estem allí. I a mi, pues, la veritat és que se me'n va anar la veu perquè vaig estar molt de rato parlant. De totes formes, no me recorde la pregunta de antes, si me la vol tornar a fer.
Vostè diu, jo li preguntava com s'assabenten d'esta adjudicació,
d'esta denúncia
del bus groguet a la empresa equivocada.
Bueno, pues en realitat nosaltres ens enterem no d'això sinó de moltíssimes coses, perquè encara que el senyor alcalde se canse de dir en el plenari que no treballem, estem demostrant que Vox sí que treballa. Si no treballarem, de tot això no ens enteraríem. Nosaltres llegim molt, demanem molta documentació, i quan demanem una documentació és per estudiar-me-la. I a l'estudiar-me-la és quan ens trobem totes aquestes coses.
Clar, en este cas...
Tots aquests empastres del PSOE que ja estan començant a eixir.
Altra cosa que també van traure vostès a la llum és... és que en realitat són xiringuitos. Lo que passa que, claro, al final esta paraula s'ha malinterpretat molt, però... Sí. Tant en la Panderola com en la Mayorazga n'hi havia unes construccions, una a la Panderola, l'altra a la Mayorazga i l'altra?
Eren, bueno, jo li dic merenderos en vez de dir-li xiringuitos, en el Parc dels Mestrets.
Tres construccions que s'explotaven per tres empreses diferents així en la població, en la ciutat de Vila-real, on vostè diu exactament això en el ple. A veure si anem a escoltar el moment en el que ho
diu. La part del pressupost de personal no sol se vota el sou de la policia,
claro.
O si puja o si baixa. N'hi ha moltíssimes...
En el moment en què qui té l'autoritat per a fer-ho, que és policia autonòmica... Va...
Sí, este és.
...cable i, evidentment, ha tancat els locals.
És a dir, vostès sabien que estaven ahí sense llicència i sense seguro.
Anem a veure, li estic dient que nosaltres, evidentment, són unes instal·lacions que n'hi ha ahí i que les vam heredar en el seu moment, i punt, i estan ahí, i els veïns que el Partit Popular i el govern d'ací li va donar aquests drets, consideraven que tenien uns drets. Entre ells, per exemple, el de la Panderola, pues, donat a una associació provincial que després li va donar d'ell que era Espropace. I a l'altre, el de la Mayorazga, donat a l'associació de tir i arrossegament, en un document i en un contracte per part del tenent alcalde primer d'este ajuntament, que aquesta documentació està ahí. Si és que el que volen veure és qui és el responsable d'haver estat això aixina durant temps i temps, doncs si volem entrem a travegar una trempastra anterior. Jo l'únic que li he dit és, com aquella gent evidentment havia fet unes inversions ahí, en... no ara, en este govern, no presidint este ajuntament jo, anteriors, tot això s'havia fet anterior, aquestes inversions. I tal, doncs nosaltres hem considerat en proporcionalitat intentar solucionar el tema de la millor manera possible. Realment, ha hagut un moment que qui té la competència, que és policia autonòmica, va iniciar uns expedients i nosaltres hem sigut implacables en exigir que se tancaren en el moment que ja entra la nostra competència al respecte. Ja està, ho hem fet. No,
vale, entonces, m'està dient que això porta més de 15 anys, que ja ve del Partit Popular, que el PSOE ho ha acceptat i ha estat callat i no ha dit res, i ha seguit pagant la llum i l'aigua a tres merenderos del poble que han pagat la llum i l'aigua tots els ciutadans de Vila-real.
Senyora Herrero, no és un juí, li estic dient
no
el que
juí,
li he dit.
No és un juí, li estic resumint el que vostè m'ha dit, si és
no,
això el que m'està dient.
Però anem a veure, no, res de lo que vostè ha dit és el que jo he dit. Ara, si el
si
que va convertir això és en un juí de malinterpretar i dir les paraules que li doni a vostè la gana, pues no, evidentment no vaig a contribuir a aquesta pel·lícula.
Senyor alcalde, qui pagava la llum i l'aigua?
Torne a dir-li a travegar. És una instal·lació, evidentment, que està en la via pública i és evident que si la vam heredar anterior i estava ahí i se pagava antes, pues s'ha continuat pagant la llum i tal.
Bé, què te quedaria a això? Clar, és que jo ho vaig escoltar, estic escoltant-lo ara davant de vostè. El que sí que puc apuntar és que va estar el senyor Adrián Casabó el divendres i va dir que això se concedís en març del 2011, governant el Partit Popular, efectivament, i en maig del 2011 entra el nou equip de govern, que ja estava concedit, és cert.
Jo què vol que li diga? La culpa de todos y la casa sin barrer. Es que, a veure, no té sentit. Així no estem buscant culpables, estem buscant lo que ha passat. I lo que ha passat és que han hagut tres merenderos quasi 15 anys oberts en Vila-real, i la llum i l'aigua la paga el ciutadà de Vila-real quan eren explotacions privades. Que el merendero fora del poble, de, els merenderos foren de l'Ajuntament, ningú ho nega. Però la llum i l'aigua has estat pagant-la tu i jo, i tots, i tota la gent de Vila-real, i eren privades. Això és com si ara vinguera un empresari i diguera, és que vaig a obrir una empresa, senyor alcalde, vostè me paga la llum i l'aigua? Que l'Ajuntament de Vila-real me pague la llum i l'aigua, perquè jo vaig a obrir un negoci en Vila-real. No, 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 però els beneficis són per mi, no són per vostès. Això és el que ha passat durant 15 anys. A mi que me diga, han sigut implacables en resoldre-ho? 15 anys? 15 anys han tardat? O quan l'Auceco va fer la inspecció el 3 de maig del 24 i els han tancat en desembre del 24? Això és implacable? Més de mig any? 9 mesos? Així nos confusionem? Així nos confusiona l'Ajuntament de Vila-real? Pues sí, senyor, que quede clar que l'Ajuntament de Vila-real, que els diners són del ciutadà de Vila-real, ha estat pagant la llum i l'aigua durant 15 anys de tres merenderos de Vila-real, quan eren privats, explotacions privades.
Miren, vostè presenta una moció i el títol de la moció era Corrupció Sánchez. I l'alcalde li diu que això no està clar, que el president del govern està acusat per corrupció, i el seu company diu, bueno, es modifica la moció, presunta Corrupció Sánchez.
Sí, bé, a mi me pareix bé la decisió que va prendre el meu company, però de totes formes sí que m'agradaria comentar-li que la mateixa moció se va presentar en Diputació, que com tots sabem, i el senyor alcalde no se cansa de repetir-nos perquè tots ho sapiem, ell també està en la Diputació de Castelló, i allí, com no governa, no va fer cap comentari. Li va aparèixer bé el títol. Perquè és que és la mateixa, és que no l'han modificat. Ens la va passar el nostre company Luciano, que és el diputat que tenim en Castelló, i tal qual ell mos la va passar, nosaltres la vam presentar, i no me fa vergonya dir-ho. És a dir, ell en Diputació li pareix bé perquè no governa, i així no li pareix bé perquè governa.
També vam presentar una altra moció, que era aquesta recollida de voluminosos per a la gent que té mobilitat reduïda. Nosaltres vam interpretar el que vostè dia, que és quan una persona té problemes per a poder baixar les coses, perquè evidentment té algun tipus de disfuncionalitat, i va estar recolzada per Vox i per el Partit Popular.
Sí, jo de fet després vaig donar les gràcies perquè tant Compromís com el PSOE van votar que no, perquè conforme l'havien plantejat ells van dir que no se podia executar, però que sí que havien pres el guant i que ja estaven intentant fer una brigada amb voluntaris per a poder portar a terme esta moció. Per tant, que legalment ells no podien apoyar-la, però que sí que havien vist que era molt bona idea i que anaven a fer-ho. Per tant, jo sí que es vaig agrair públicament, després d'ells fer la seva explicació, que hagueren agarrat el guant, perquè crec que és algo important el poder ajudar a la gent que té poca mobilitat o que necessita ajuda per a poder baixar els seus... Lo que ja no vulguen, anava a dir trastos, però tampoc. Lo que tinguen dins de casa que ja no vagin a gastar, el poder-lo baixar al contenedor. Perquè n'hi ha persones que viuen a soles o que tenen mobilitat reduïda i que no poden baixar-ho i no tenen un familiar que els ajudi a poder-lo baixar. I això era l'essència de la moció. però també tinc que dir que tenim el concejal no escrit que segur que ni se la va llegir, perquè no va explicar res de la moció, evidentment no la va apoyar perquè era nostra, però l'explicació de vot que va donar no tenia cap sentit, ni anava per el camí que anava la moció.
És vol, més, vol que li expliqui concretament el que va dir? Ell va dir que ja s'arreplega en casa, que vostès van en 3 anys de retras.
El que va en retras és ell, que encara estem treballant en Fovesa. I Fovesa fa no sé quants anys que no treballa per l'Ajuntament. El que va en retras, en aquest cas, crec que és ell. I, de fet, nosaltres tenim clar que n'hi ha un servici de recollida de voluminosos que tu crides, que ell va donar el número de telèfon, uh-huh. tu crides uh-huh. i te diuen tal dia tinc-lo al costat del contenedor que passarem en els camions a replegar-ho. Nosaltres no estàvem demanant això. Això ja sabem que se fa, i fa molts anys que se fa. Nosaltres demanàvem una briga que poguera pujar a la casa del veí que no pot baixar-ho al contenedor perquè ho baixi. Jo me pensé que ho vaig deixar molt clar. Si ell no se l'havia llegida, si m'haguera escoltat o haguera comprès, però sabeu que ni escolta quan parlem, va quedar molt clar que era un servici, una briga, per ajudar a baixar-ho de casa o a traure-ho de casa al portal. No per cridar a la briga perquè vinguera a replegar el contenedor. Això ja sabem que existís.
També van demanar a la senyora Fajardo i van parlar d'uns carrers que no hi ha llum. És a dir, jo imagine que és que vostès s'arriben queixes de situacions en la ciutat que consideren que s'han de modificar, per allò de que el senyor Archela va dir també lo de la ONG Pancara, que volia les justificacions d'aixòs de 7.500 euros que se gasten en aixes coses, lo ideal seria pues que arreglaran les càmeres del cementeri. Va apuntar això, cosa que la senyora Fajardo li va agrair també, que estigueren, que ja estan en això, però que també li va agrair. No hi ha, les càmeres del cementeri no funcionen?
No funcionen, a més, no funcionen des de fa molts anys. I jo, si no recorde mal, fa un any i mig ja ho vaig, o un any ja ho vaig comentar, que no n'hi havia càmeres i que almenys una, perquè n'hi ha dos, una deuria arreglar-se. Ens van dir que sí, que ja ho mirarien, i any i mig el meu company Fernando es ho ha tingut que recordar, perquè és que realment arreglar una càmera me sona que van dir que eren uns 12.000 euros o una cosa així.
De 7.500 és la que li dona a la ONG Pancara. I també va preguntar sobre un altre tema, que és el Simpòsium Natura, que els donen 25.000 euros. Vostès no tenen la documentació de la memòria d'aixòs dos actes?
No, de ningú dels dos. De fet, sí que li tinc que dir que, bueno, me sap mal dir-ho així, però que no passa res, Javi, el concejal de uh-huh. Joventut, uh-huh. que porta també el conveni este de col·laboració, no recorden quin dels dos era, mos va dir, sí, en el de Natura.
El de Simpòsium de Natura, sí.
Sí, me va escriure un WhatsApp el divendres i me va dir, Irene, ja teniu la documentació, i vam entrar encara el divendres a veure-la, i no és el que mos ha passat, no és les justificacions que nosaltres li demanàvem. Per tant, ara, quan isca d'ací, el cridaré, perquè me sap greu també que s'entere per antena, me sap greu, el cridaré i li diré, Javi, no és el que vam demanar, mira-ho bé en el plenari, perquè el que nosaltres demanem és la justificació i el que mos has enviat no és la justificació. Me referís que sí que s'han merejat per enviar-nos-ho, però no és el que toca. Uh-huh. Però sols en el Simpòsium de Natura, en el conveni de col·laboració de la ONG Pancara, encara no mos han enviat res.
Després també vostè va preguntar sobre les normes reglamentàries dels graus de professionalitat. Va preguntar per què no s'han fet, quan se faran, i l'alcalde li va dir que ho faran quan podran, perquè el PP i Vox no ens donen el que ens toca. El Partit Popular en la Diputació, el Partit Popular en la Diputació i PP i Vox en la Generalitat no els donen els convenis o els acords econòmics que cada any tenien que donar-los. La culpa és seua.
Bueno, jo el primer que tinc que dir és que Vox ni està governant en Diputació ni està en Conselleria. Per tant, jo quan ell m'ho fica tots dins del mateix sac, ja no me ric, però me fa gràcia. Uh-huh. Val? Jo crec que està molt clar que Vox no governa en ningú d'estos, pues, no està en ningú d'estos puestos governant. i ell pot dir missa. Ell sempre diu que no li arriba el que vol o que no. I quan governaven ells, què passava? Quan estaven ells en conselleria i en diputació, jo és que me fa molta gràcia. Ell, com ara no està governant el PSOE, ni Compromís, ni en conselleria, ni en diputació, tot ho fan mal fet. Jo crec que deuria fer un... sentar-se i pensar un poc el que està dient i el que està fent i estudiar les coses, perquè com jo no govern, està mal fet, així no se va per la vida.
El dia que antes d'abordar els graus de professionalitat té uns altres prioritats, per exemple, jo les llisgo a vostè, estabilització del funcionari, els RPTs, els reglaments de productivitat, el reglament de teletreball i el reglament de la carrera professional, és a dir, com a últim recurs, o sigui, perdó, en últim lloc, el reglament de carrera professional. És com anar relatant-los ell i l'estabilització dels funcionariat des de l'Ajuntament, el reglament de productivitat, el reglament de teletreball i, per últim, a dir, el reglament de la carrera professional. És el que l'alcalde li va anar dient, que és qüestió de prioritats, perquè per lo vist falta, en principi, l'estabilització del funcionari, o almenys és el que li va anar contestant el senyor alcalde.
Què vol que li diga si porta 15 anys governant i encara no ha fet res de tot el que tenia que fer, que té que estar 15 anys més per començar a fer-ho? Jo, si no recorde mal, ja farà més de mig any, li vam dir que havia pagat a una empresa per fer la RPT i li havia pagat, crec que eren 25.000 euros, no recorde bé, no vull dir-li la xifra perquè no la recorde bé. La RPT tindria que haver estat acabant des de desembre del 2024, estem en març del 2025 i la RPT no està acabada. Per tant, si anem a seguir funcionant i treballant així, en el 2050 encara no tindrem res. Ni tindrem RPT, ni tindrem estabilització, ni tindrem res. I li tinc que dir que se llisga les dues sentències del Suprem d'estabilització, perquè n'hi ha sentències i tot. No sé què espera.
Sí, vostè li va al·ludir en primer lloc aquestes sentències. Irene, n'hi ha previst? Li han parlat si n'hi haurà un ple o extraordinari per aprovar pressupostos?
Pues si li dic la veritat, en la roda de premsa del divendres del senyor alcalde, crec que va ser el divendres, va dir que en uns 15 dies es tindríem. Però li dic, ojalà fora veritat, perquè estem esperant-los des de fa 3 mesos. Jo que me fiquen un ple extraordinari, a Vox no mos importa perquè així estarem. Ara sí que demanem que no mos facin 15 dies i que mos ho doni en temps per poder-los estudiar. Perquè el que fa sempre és que mos ho dona i en 4 dies tenim el plenari.
Altra cosa que també va dir en aquesta roda de premsa, que vostè acaba de dir en la roda de premsa, que vostè sap que va dir lo del pressupostos, també va dir que tornaria a eixir als barris per a parlar en els ciutadans. Vostè parla en ciutadans i l'alcalde té contacte amb els ciutadans, és a dir, és que torna a eixir perquè no estava o és perquè considera, no sé.
A veure, jo li tinc que dir que no me preocupa si l'alcalde és o no és. Jo li tinc que dir que jo porto quasi 7 anys en l'Ajuntament i en cap moment he deixat d'estar en el carrer i en el ciutadà de Vila-real. Cada un que faig el que vulgui.
I la gent a vostè li diu si l'alcalde és una persona propera, si no el veuen, és si el veuen...
És que no pregunto per l'alcalde, jo. Jo faig la meva feina. Ell té que preocupar-se de fer-la d'ell i jo me preocupo de fer la meva. I no me preocupa si ell és al barri o no és al barri. Jo sí que estic.
En el ple tampoc li va... no se va sentir en ningú moment incòmoda. Dic jo perquè les seues preguntes i les contestacions de l'alcalde hi havia un moment en què s'empujaven de tono, veiem com se notaven... Jo els estava veient en pantalla i notava incomoditat per part dels dos, eh?
Home, és molt incòmodo el que t'amenacen en un plenari públic. Molt incòmodo. És l'únic que li tinc que dir.
Només se produeixen aquestes... Clar, és que és quan estem bé els tots. Després vostès van a 1.000 actes junts i demés. Ahir n'hi ha una conversa de companys normals.
Sí, jo li tinc que dir que fora del plenari jo al senyor alcalde com a persona l'aprecia, jo no tinc cap problema en ell com a persona, però en quant a política pues xoquem molt.
Pues Irene Herrero, portaveu del Partit Popular, perdó, del... Ui,
mire, pareix el senyor pagant... alcalde, eh? Que ho va dir 7 o 8 vegades en el plenari.
De veritat que no ho he ensaiat, no ho he ensaiat. De veritat, és que clar, però com en no el ple res. Van hi haure tantes voltes que la van fer a vostè portaveu del Partit Popular, ja me sabia quedar
com a gravat.
De totes
formes, preferís que me diguin portaveu del Partit Popular que no del PSOE o de Compromís. De veritat, no se preocupe.
Pues portaveu del grup municipal Vox, gràcies per haver vingut.
Gràcies a vostè.
Yo no tengo nada, no tengo nada que ver con todo ese bullicio estrepitoso, que yo no quiero nada, no quiero de nada saber si viene.
FM.
La cuenta nómina de Grupo Cooperativo Cajamar es la cuenta con todo lo que quieres. Una cuenta para gestionar tu día a día con total comodidad. ¿A qué esperas? Te lo ponemos muy fácil. Pásate por cualquiera de nuestras oficinas y contrátala. Consulta condiciones en gcc.es/cuenta-nómina. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
Caixa Rural Villarreal. La caixa del nostre poble.
¡Mamma mía! Italia llega a McDonald's con la nueva Mac Stream Tutti Pepperoni. Con deliciosos trocitos de pepperoni, cremosa salsa de tomate y orégano. Una explosión de sabor italiano en tu hamburguesa favorita. ¿Y sabes qué? Acompáñala con las nuevas Mac Shaker Fries Italian Taste. Tus patatas de siempre con un toque de especias italianas irresistibles. Viaja a Italia en un solo bocado. Ven a McDonald's y pruébala.
En la calle de la Travesa 29 de Villarreal, Quadis Marzá Villarreal. Encuentra tu coche entre toda nuestra grandísima oferta. Descubre nuestros vehículos de ocasión, vehículos seminuevos y kilómetro cero, de Volkswagen Approved y Skoda Plus. Quadis Marzá Villarreal, taller oficial de Volkswagen y Skoda. Disfruta de nuestras amplias instalaciones, déjate asesorar y encuentra, por menos de lo que te imaginas, el coche que buscas. En Villarreal, Quadis Marzá.
La Cerámica es arte, diseño, ciencia y tecnología. Estudia un grado en la Escuela Superior de Cerámica de la Alcora como en las mejores universidades. Con un 98% de empleabilidad, tu creatividad y talento pueden convertirse en una carrera de éxito en el mundo de la cerámica. Inscripciones abiertas. Más información en www.escal.es. Crea, diseña, investiga y haz del grado en cerámica tu futuro. Becas públicas y de empresas disponibles. Patrocinad per l'Ajuntament de l'Alcora.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal. Excincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Excincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Excincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Experimenta la nueva lente progresiva Varilux, diseñada con inteligencia artificial. Desarrollada con más de 1 millón de datos de usuarios de lentes. Capaz de predecir el movimiento real del ojo. Descubre Varilux XR Series y disfruta de nitidez instantánea incluso en movimiento y transiciones perfectas de cerca a lejos.
Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Varilux Especialista.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Fira d'Antiguitats al Centre de Congressos, Fires i Trobades de Villarreal. Es dies 8 i 9 de març, de 10 del matí fins a les 8 de la vesprada. Es objectes que busques dels teus avantpassats. Els records de la teua infantesa, eines de treball i molt més ho trobaràs a la Fira d'Antiguitats i Brocanters els dies 8 i 9 de març al Centre de Congressos, Fires i Trobades de Villarreal.
Por fin me encuentras, Michael.
Sí, Kit, me ha costado. Solo Alobagen te ha encontrado.
¿Cómo no pensaste antes en Alobagen? Es imperdonable.
Sí, Kit, es el único concesionario que me encuentra el coche que tú quieres.
Pues claro, Michael. Nuevos, kilómetro cero, seminuevos, todo te lo consiguen.
Ya lo sabes. Si quieres tu coche fantástico, solo Alobagen te lo encuentra. Alobagen, Blasco Ibáñez 23, frente Tribuna Estado de la Cerámica, Villarreal.
Great Little People, de la mano de Adlingua Idiomas. La metodología innovadora de inglés especializada en niños desde un año, donde aprenden jugando en la etapa más importante y continúan desde casa con los proyectos digitales y app educativa. Grupos reducidos y organizados por edades con profesorado formado en educación infantil y certificado en la metodología. No te quedes sin plaza y reserva ya una clase gratis en septiembre llamando a Adlingua 601-382-251 en la calle Sicilia 7, Villarreal. Ven a conocernos a Lingua Idiomas con la metodología Grey Little People.
¿Quieres reformar tu casa? En Big Mac Villarreal encontrarás todo lo necesario para tu hogar. Cocinas, ventanas, puertas, cerámicas, baños y muchas cosas más. Te ofrecemos atención personalizada. Big Mac Pepe Arenos, Avenida Pío 12, 55, Villarreal. Te esperamos.
Hola, em diuen Marina i el meu company Bruno. Tenim 4 i 5 anys. Aprendem música d'una forma molt divertida. Al conservatori, mestre Goteris.
Jo soc Mario, tinc 6 anys. Començaré a tocar diversos instruments per a poder triar el que més m'agrada.
Jo soc Maria, vaig a classes de dansa i m'ho passe pipa.
I tu què esperes? Apunta't ja!
Més informació al conservatori Mestre Goteris.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Qué bona cançó, Txelo, no caí de l'àrbol hasta hace un rato. Diferències entre xarxes socials i mitjans de comunicació. Miren, els mitjans de comunicació tenen uns estàndards ètics i jurídics claríssims. Estan subjectes a lleis de difamació, dret a rèplic i còdics deontològics que regulen la seva activitat. Sí, senyors. Tenen que tindre clar que un periodista o una periodista, per exemple, no pot publicar una acusació sense proves ni donar veu a informacions falses sense enfrontar-se a conseqüències legals i professionals. Que coses, eh? I en canvi, que coses no, me pareix meravelloses el que s'ha de fer. En canvi, les xarxes socials són un camp de joc diferent. No hi ha filtres prèvits ni controls editorials. Qualsevol persona pot difondre rumors o falsetats amb un sol clic. Això permet l'expansió de la postveritat, on la percepció i l'emoció pensen més que els fets. Sí, sí, se les pensen i els diuen. Caiga qui caiga. I jo pense, entonces, legalitat o amoralitat? Perquè tot això s'amaguen darrere de perfils anònims, damunt covardes. El problema no és només legal, sinó també moral. La impunitat a les xarxes ha creat una cultura de l'atac gratuït, on la reputació d'una persona o d'una institució pot quedar destruïda en qüestió de segons. I encara que després es demostri que la informació és falsa, el mal. Jo us garanteixo que ja està fet, eh? Algunes iniciatives legals intenten posar límits a aquests fenòmens, però el debat és complex. Fins on arriba la llibertat d'expressió i comença la responsabilitat? Els governs i les plataformes tecnològiques han d'actuar, però també cal una responsabilitat col·lectiva. La solució no és censurar, no, 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 ni moltíssim menys, sinó educar en el pensament crític i fomentar un ús ètic a les xarxes. El desprestigi fàcil és una arma perillosíssima a les xarxes socials, igual que als mitjans, les paraules tenen conseqüències. La diferència és que, mentre els periodistes han de respondre pel que publiquen, molts usuaris digitals segueixen creient que poden dir el que vulguen sense repercussions, sobretot quan no donen la cara. Per una societat democràtica, la responsabilitat hauria de ser compartida, senyors, compartida. I les xarxes, clar que sí, tenen que existir. A més, on li poses portes al camp? Ni pensar-ho. Però, per favor, noms i apellidos. I, des de luego, quan se publica algo, donar canxa a les dues parts. És a dir, este diu això i aquell diu l'altre. I jo, com a persona, puc emetre una opinió, però en noms i apellidos. Sempre.
Estás a la 92.2 FM.
En la Força de Grúas Tomás, NICE, Elevat. El centre on millor te formaràs. Vols disposar de cursos de prevenció? Certificate professionalment en fontaneria, electricitat o albañileria? O tal volta a ser operador de grua torre, grua articulada o autopropulsada? Tranquil, perfeccionarem la teua capacitació en Elevat Formació. Carretera d'Onda sense número, en Vila-real.
Vols estudiar un curs escolar a Irlanda, Canadà o als Estats Units? T'interessa fer un curs d'estiu o perfeccionament de l'idioma a França, Alemanya, Irlanda, Anglaterra o Canadà? Lingolingua, la teua agència de viatges lingüístics a Vila-real, et personalitza l'experiència de la teua vida i t'ajuda a preparar el teu futur curricular. Lingolingua Viatges Netlingua, el teu centre d'idiomes a Vila-real. Carrer Sicília, número 7, Entresol. Telèfon 601-382-251. Lingolingua, agència de viatges, la clau per a perfeccionar l'idioma. T'esperem.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedre sin número de Villarreal.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Este dijous 6 de març, viu l'experiència immersiva del Villarreal amb un guia molt especial. Visita el Museu Oficial i recorre l'estadi de la mà de la llegenda grogueta Marco Sena.
Immersió en Villarreal.
Dijous 6 de març a les 6:30 de la vesprada. Reserva ja la teua entrada en villarrealcf.es. Disfruta amb Marco Sena d'un viatge inoblidable.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Tus gustos, tu rutina, tus necesidades, tu presupuesto, nuevo, de ocasión. En Quadis Leonauto lo tenemos todo para que consigas el coche que buscas. Ven a visitarnos y conoce nuestra gama. Te esperamos en Avenida Castellbey 75 Castellón y Avenida Francia 60 de Villarreal.
¿Busques un pla original per a gaudir amb amics? Pren nota! L'Alcora celebra el Mid-Any Fester i el Carnaval 2025. Una festa única amb xaranga, paella monumental, orquestra i discomòbil. Dissabte 1 de març. Festa, música i bon ambient t'esperen. Consulta la programació completa en les xarxes socials de l'Ajuntament. L'Alcora viva!
En Grupo Cooperativo Cajamar llevamos 25 años gestionando las ayudas PAC, trabajando contigo para que puedas anticiparla y domiciliarla en nuestras oficinas. Te ofrecemos nuestra experiencia. Apostamos por nuestro campo y por nuestros agricultores. Consulta en nuestra web y en adnagro.com.
Caixa Rural Villarreal, la caixa del nostre poble.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Esta primavera, Mode Multiópticas presenta su nueva colección de gafas y accesorios Masai. Ven a descubrirla y llévate dos gafas progresivas Mo, de alta tecnología, por solo 239 euros. Las últimas tendencias en diseño, con la mejor calidad y al mejor precio. Solo en Multiópticas.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
En Óptica Villarreal revisamos tu vista con la tecnología más avanzada, vestimos tu mirada con las mejores marcas y diseños y tenemos las lentes de contacto que mejor se adaptan a tu estilo de vida. En Óptica Villarreal sabemos cómo cuidar tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Óptica Barilux Especialista.
Miren, ara és el torn del regidor no escrit, Manu Robert, molt bon dia.
Bon dia, Susana, com esteu?
Bueno, vostè m'ha dit avui de poder vindre perquè jo imagino que divendres no podria fer aquest repàs del ple que se fa després d'un ple ordinari mes.
Uh-huh. Sí, estava en València, me va ser impossible.
Quan parlem de la consulta de la llengua base, que va ser la primera moció, va ser una moció conjunta presentada pel Partit Socialista del País Valencià i Compromís, l'equip de govern, vostè va votar en contra, no?
Sí, vaig votar en contra perquè, Susana, així s'estan creant conflictes on no n'hi ha. Uh-huh. La comunitat valenciana, ho digues conforme se vulgui dir, la comunitat valenciana tenim el gran don de ser bilingües. I tenim també el gran don de que podem gastar les eixes llengües tota la igualtat i tota la llibertat que tinguem per convenient. I n'hi havia dos, diguem, dos bases per enfrentar, diguem, esta moció. La primera és que, diguem, que estem passant d'un punt a l'altre sense passar per un punt intermig, és dir, s'està passant de pràcticament en aquells anys del franquisme de prohibir el valencià a ara pràcticament prohibir el castellà per un costat d'ixe. I després ningunejar, diguem, el que són les famílies, que són en este cas el cap, la base o la clave de bóveda, diguem, de lo que és la educació i la formació dels xiquets a l'escola. Entonces jo no podia estar d'acord perquè, ja li vaig comentar a Santi Cortells, la moció és una moció extremista, és una moció que l'únic que està buscant és un conflicte on realment no n'hi ha i que són les famílies les que realment tenen que tindre el dret de poder elegir els fills, perquè, clar, així podem estar parlant de bilingüisme tota la vida, però tenim que tindre en compte que a Vila-real som ja un poble, és una ciutat, en cor de poble, som 53.000 habitants, i d'aixòs 53.000 habitants hi ha moltíssima gent que mos ve de fora i que parlen castellà.
Però... I a la moció del grup municipal Vox, que s'anomenava Corrupció Sánchez, on l'alcalde apunta que el senyor Sánchez no està condenat a res, i el senyor Archela, el regidor de Vox, ho modifica i diu presunta corrupció de Sánchez. Vostè lo que diu és que Vox té corruptes.
Sí, a veure, així n'hi ha una web, n'hi ha una web en internet, és Casos Aislados, és una empresa que se dedica a, diguem, a investigar tots els casos que n'hi ha en Espanya. Hi ha aproximadament 588 casos de corrupció i 8.143 implicats en casos de corrupció. I vaig esperar on jo vaig treure en la pantalla de l'Ajuntament perquè la càmera poguera veure-ho, diguem, el que era el percentatge de causes en les quals s'està investigant a imputats, diguem, o acusats en el sentit, però que en principi n'hi han molt poquets, diguem, condenats. El senyor Archela, claro, quan se va donar compte de l'error que estava tenint al dir que hi havien corruptes, és a dir, quan ja directament parlava de corruptes, no se donava compte quizà de que estava ja incurrint en calúmnies. Entonces, este delit de calúmnies ja se'l va avisar per part de l'alcaldia i va dir que, bueno, que ell tenia que, diguem, que tirar arrere, donar un pas arrere i dir que eren presumptes. Per què són presumptes? Pues perquè hi ha una presumpció d'innocència en la nostra Constitució. La nostra Constitució mos diu clar que ningú és culpable hasta que no se demostre lo contrari a través d'una sentència firme. I vaig traure precisament un d'estos, diguem, pantallassos i impressions de temes de bueno, que estan tots els partits polítics en causes penals, inclús en Vox. Hòstia, jo vaig parlar de temes que estan en Canàries, temes que estan en Andalusia, temes que estan en Madrid i sobretot també els temes del Tribunal de Comptes que bueno, pues, ja els ha fet una sanció de 288.000 euros i això va per avante. I esta situació unida a la situació en la que ja s'han casat en Trump, pues, fa que moltes vegades quan se parla se mira la palla del veí de davant però no se mira la viga del propi. I és el que està passant. És a dir, que al final tots els partits polítics, d'una manera o d'una altra, a través dels seus membres, pues, bueno, pues tenen causes penals. I això és preocupant.
Vostè també va parlar de la pantalla que tenim així a l'Ajuntament de Vila-real i de les xarxes socials. Diu que tindrien que millorar aquesta comunicació que vostè considera que és deficitària.
Sí, jo li passé la paraula a la meva companya Soraya, sí, perquè és ella la que va estudiar el tema i la que va arreplegar també les queixes dels veïns, no? En aquest cas, perquè no tots tenen smartphones i a les persones majors, òbviament, no els pots dir busca en xarxes socials perquè no saben ni el que n'hi ha.
Li donem la benvinguda a Soraya Porta, ella és la número 2 del partit que vostès tenen en aquest moment entre mans per a presentar-se a les pròximes eleccions, que es diu Lliures, és aixina, no, Soraya?
No, sí, jo seguim sent d'aixina i avant, tenim que avant. Gràcies, Manus, per la teua passada de paraula. I sí, la moció que vam fer nosaltres va ser replegada per totes les queixes que m'arribaven a mi com a associació en primer lloc, perquè jo, tu saps que jo fas coses i publicite i...
Soraya, tu eres la presidenta de l'associació LGTBI.
Exactament, sí senyora. AFIM, LGTBI de Vila-real. Entonces, la gent del poble me agafava pel carrer i me deia, és que jo no m'entere de lo que fas, és que no mos dien res, és que no veis res en ningun lloc. I la veritat és que vas pensar, i és veritat, tenim allà una televisió en la plaça de l'Ajuntament magnífica, però molt, molt gran, que es podia fer treballar d'una altra manera. Sí. Està molt bé que el que està fent la tele és donar imatges de coses que ja fem així en el poble, en la ciutat, com vulgueu dir. Mm-hmm. És una ciutat molt xicoteta, un poble molt gran, sempre ho diré també, i en el cor del poble pues, estaria bé que la gent poguera passejar els xiquets o estar allà en el gosset o el que siga, enterar-se de lo que s'estarà fent en mesos o setmanes antes de que tu t'enteres després que ja ha fet la situació. Entonces, aquesta era la moció en qüestió, o sea, que feren que l'Ajuntament ja no siga de actes banal, sinó de qualsevol entitat de cultura, de jo que sé, podria ser el del càncer, podria ser, jo que sé, Acudim, podria ser un munt de gent que tenim així en el poble que fa coses i la gent no s'entera hasta que ha passat el bou.
Entonces, en este cas no la va recolzar ningú. Ningun partit que formen part de la corporació de l'Ajuntament de Vila-real dient que això ja està fet, per exemple, que les coses és que tot el món dia el mateix, que les està fent-se tot i que consideren que prendre una moció quan allò ja no es pot millorar més de lo que estan fent.
Sí que se pot millorar, Susana. Se pot millorar tot.
Arribem al moment de precs i preguntes i el senyor Robert, vostè, diu que no hi ha llum al carrer La Sequeta. Clar, com a que passegem per la ciutat tenien coses que volen millorar i una de les coses és i la falta de llum, no?, del carrer La Sequeta.
Sí, a veure, nosaltres des del poble i cara al poble estem escoltant a la gent i estem traslladant pues, moltes inquietuds i molts problemes que poden haver. Hi ha una des del cantó de Sant Xuxim o Santana Sant Xuxim hasta pràcticament el carrer L'Ermita, aquest carrer que ara s'ha redenominat el carrer La Sequeta, com seria molt antes de quan ho va canviar Franco, pues aquesta zona està a fosques. És un carrer que està bastant transitat i bé, els que tenim telèfon o mòbil pues, podem anar en la llumeta encesa, però una persona major hi pot pegar un estropeçó i bueno, pues, fer-se malbé. Jo ho vaig plantejar, me van dir que s'havien pres nota i se me va quedar, que ara ho dic també públicament, perquè suposo que mitja Vila-real ho sabrà també, se me va quedar un prec, o en este cas demanar que ara precisament el dijous tenim comissions i vaig a preguntar-ho, el pont de Santa Quitèria,
sí.
El pont de Santa Quitèria, uh-huh. Lo que és la porteria de sí. La part de Vila-real,
sí.
Fa més de 3 mesos que se va arrencar. Allí estan passant camions d'un tonelatge espectacular, espectacular. Si aquest pont se caiguera o rebentara, això seria una tragèdia. No solament per nosaltres, sinó també per Almassora. A mi m'estranya que Almassora no us hagi llamat l'atenció, però és que estiga una setmana o que estiga dos un pont d'estos, o sigui una porteria, pues, home, pot ser per l'agenda de treball que puguen tindre els del pati, no? Però que estiga més de 3 mesos, jo estic passant per allí de vegades en quan i me dono compte i dic, bueno, però és que si pot passar qualsevol camió, clar, el problema que n'hi ha és que passa el camió i quan arriba a l'altra porteria, no pot passar. Què passa? Al tirar arrere, resulta que entre unes coses claro. I altres, si és un camió gran, pues se tira mitja hora i ahí sí. Se fan unes cues interminables.
Clar, jo pensava el mateix que vostè, però és que és cert, és a dir, d'Almassora tens clar que tens que passar per la porteria, però quan vens de Vila-real te pots trobar que tingues que recular,
claro,
perquè
claro.
No està. Me s'ha passat una moció, perdone, me s'ha passat la moció de Vox de la recollida de voluminosos de mobilitat reduïda.
Sí.
Vostè va dir que això ja se fa, que fa 3 anys que se feia.
Sí, sí, sí. Això és que resulta que l'any 22 Silvia Gómez, que entonces estava de concejal, ella va treure tot el tema de voluminosos i tal, i dins de lo que era la regulació urbana ja se va tindre en compte un canvi de telèfon en el qual les persones que irden per telèfon, jo ho vaig poder comprovar perquè vaig parlar amb la persona que estava,
sí.
Que estava encarregada del tema uh-huh. dels voluminosos, i el que fan no és portar-lo ni a l'ecoparc ni al cantó o a la zona on se tinga que tirar, sinó que irden per telèfon i tu l'única obligació que tens és de baixar-lo al portal de ta casa. perquè ells no poden entrar dins de les finques privades. I des del portal de ta casa ja s'ho emporten, siga un llit, siga un sofà, siga el que siga. I així està funcionant 3 anys.
Sí, el que passa que jo quan vostè va fer la seva explicació, jo vaig entendre que en esta moció el que volien era que ho tragueren de casa. El que no sé jo si legalment poden entrar dins de casa...
No.
Clar, això és el
kit. No se pot.
I tant és que la senyora Fajardo va dir... que se podria implementar el servei i sí que per telèfon podrien preguntar si poden entrar dins de casa. Això ho desconec. Vostè com a advocat,
sí,
a lo millor...
A veure, hi ha una responsabilitat molt gran per part de les persones que van a replegar els voluminosos en entrar dins d'una casa, perquè pot haver un accident, pot caure un moble, pot trencar-se un moble o pot inclús la mateixa persona caure. És a dir, hi ha una sèrie de responsabilitats que, diguem, que excedissin de lo públic i entren ja en lo privat. Uh-huh. Per tant, si aquestes persones que estan treballant en lo públic entren en lo privat, perden la legitimació i la competència. Per tant, les responsabilitats que puguen derivar-se, la gent ha que entendre que les responsabilitats civils no són les mateixes quan ho estropessen al carrer que quan estropessen a casa. Si estropesses en ta casa, com a molt podràs cridar al president de la comunitat, ja, però no a l'Ajuntament.
Sí. Gemma Ferreres, del Partit Popular, va dir ja els havíem avisat dels voluminosos i els contenedors adaptats. És a dir, potser sí que se tindria que contemplar el fet de com queda, no? I se buita lo millor legal de... jo, per exemple, tinc un problema, me fes mal una cama, pues me n'enjame, i tinc un sofà que vull traure. Clar, això com ho argumentem?
Pues normalment així el que se fa és que se crida serveis socials. I en serveis socials, segons me van comentar a mi, pues envien persones i com a serveis socials sí que poden entrar dins de les cases. Però no des d'un servici públic de voluminosos. Clar, tot el que siga implementació, nosaltres, tot el que siga, diguem, augmentar el servei i donar major qualitat de vida als nostres veïns, uh-huh, nosaltres estem sempre d'acord. Però, clar, n'hi ha que tindre en compte que de vegades en quan ens encontrem en les mateixes limitacions legals i d'ahir no podem passar ni així ni en ningú puesto.
Uh-huh. Durant els precs i preguntes... van hi haure, doncs, per exemple, les construccions que hi havia en 3 llocs, com era, per exemple, la Panderola, la Majoradga, estos bars exteriors, este tipus xiringuito, però sense mar, clar, si no tenim mar, que estaven al carrer, eren empreses, però que estaven en la via pública i els gastos se feia a càrrec l'Ajuntament. També va ser un tema.
Sí, sí,
no sé si
sí.
Vostè va arribar a parlar d'aquest tema.
Sí, 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 sí. A veure, ahir el problema que n'hi ha és que normalment se concedissin les llicències i després de concedir-se les llicències, uh-huh, pues, resulta que canvien les normes, canvien les ordenances, se modifiquen. I bueno, lo que en un principi pareixia que podia tindre una presumpció de legalitat, resulta que després no ho és. Si eixes barets o eixes cafeteries o com se vulgui, uh-huh, dir, no tenen la preceptiva llicència o no està autoritzada o no està desenvolupada o ampliada o d'alguna manera subsanar, pues haurien de tancar-se o per lo menos tornar a començar de nou. Clar, el partit Vox pues, va demanar que, clar, com això era il·legal, que se llevara. Òbviament, l'Ajuntament el que va dir és que dins de lo que és la idea de no fastidiar en demasia el que són els comerços locals i les famílies que puguen viure d'estos negocis, pues, ells pues, se van dedicar a pagar la llum i l'àuvia i ajudar-los un poc a que allò pues, poguera ser pues, bueno, una forma d'enjuntar-se la gent, de fer-se una cerveseta, de tal. Però, clar, no se van donar compte o no van voler donar-se compte de que la situació no era una situació, diguem, permissiva a nivell legal. És una llàstima realment perquè, clar, si lleven tots aquests 3 xiringuitos, pues, òbviament la gent pues, no podrà anar a ningun altre lloc o tindrà que anar-se ni als bars i restaurants que n'hi ha pels carrers. Uh-huh. La ubicació...
Però bars i restaurants estan pagant,
claro,
la seva llum,
claro,
la seva aigua,
claro,
és a dir...
Claro. Entonces, tenim que buscar, diguem, d'alguna manera una igualtat i una raonabilitat, claro, en la situació. Si és una situació en la qual se pot subsanar, a aquesta persona no fa falta ficar-li una multa, però si dir-li pena, per favor, tu has que tindre estos requisitos i has que complir-los. Si no es compli, vacances tens un mes per replegar i anar-te'n. I aquesta persona que ja té un negoci muntat i que té una clientela fija, pues farà tots els esforços possibles per anar-se'n. El que no se pot dir és, com tu tens il·legal, vés-te'n. Perquè ja tenim poquet de comerç així en el poble i poquets servicis que damunt, si els poquets que n'hi ha per qüestions d'estes que són merament administratives, pues tenen que plegar i anar-se'n, pues home, donem a tots l'oportunitat de ser tots iguals. I això és un poc la premissa que jo defenc, no, en este cas.
També se parlava per ara del bus Gorguet, d'esta empresa que se li va donar l'adjudicació quan n'hi havia un altre que havia tret els punts per a poder tindre-la, i va haver un error tècnic.
Sí. Errare humanum est. I jo sempre ho dic, equivocar-se, tots ens enganyem, alguns no s'enganyen mai, però jo penso que, en fi, hi ha molta gent que ens enganyem, i rectificar és de sàvios. Entonces, ara la situació està en el tema de que la empresa adjudicatària pues, té dret a replegar, diguem, l'adjudicació. Com se farà això? Pues se farà de la millor forma possible per no perjudicar els interessos.
Una indemnització.
Clar,
per la inexistència. És que me l'ha escrita la paraula, inexecutabilitat.
Sí, que no se pugui executar. Ah. Però ahí hi ha un altre problema, Susana, i és el següent. És dir, no tots els problemes o els conflictes que tinguem en Villarreal tenen que acabar en els juzgats. Això és una cosa que jo sempre he estat reprochant de l'equip de govern actual, dient-nos que no totes les solucions són solucions judiciables. Diguem, la persona o les empreses d'ací de Villarreal tenim el dret de poder transaccionar, de poder conciliar els nostres interessos i de poder arribar a un acord. Inclús a les juntes arbitrals de consum. En fi, n'hi ha mediacions per tots els costats, a nivells judicials, a nivell... Però jo insistís moltíssim en que, per exemple, en este cas, pues és qüestió de que se fiquen d'acord i que transaccionen, que concilien, que diguin...
Més val un mal acord
antes que un bon juí.
Sí, no? Perquè vostè és d'aquesta manera de pensar.
Efectivament, soc mediador, en el sentit de que a veure, ha passat això, ja ha sigut per un error, no n'hi ha que donar culpes. El que n'hi ha que donar són solucions. Quina solució n'hi ha? Pues bueno, arribar a un punt i dir, a veure, quin és el lucro cessante que vosaltres heu tingut? Què és el que vosaltres heu deixat de percibir com a conseqüència d'esta, diguem, este perjuí, perquè és un perjuí? Doncs pues mira, tants diners. Bé, doncs pues mira, nosaltres anem a pagar-te-ho en tant de temps. Siga el que siga, siga un millor, siga mig millor, siguen 3, 7 o 10, me dona igual. Però arribar a un acord perquè d'aquest error tenim que dependre, però també des del punt de vista de la transacció. Si tirem el tema al juzgat, ja en tenim un mes i ja sabem tots com acaben els temes en els juzgats. Al final...
No, així hi ha una sentència firme, per tant ho té que complir.
Claro, claro, claro.
Algo que vostè volia apuntar, que creu que és d'interès públic.
Sí, a veure, d'interès públic està la situació... Dos situacions fonamentalment. I és que jo entenc que els veïns se cansen d'alguna manera de lo que fem els polítics. Quan veiem els plenos com el que han vist d'esta vegada i com el que veiem la majoria de vegades, i és que en els plenos municipals ja s'ha entrat en la rutina, perquè és una rutina, de demanar coses de fora poble, pa fora poble. És dir, a ningú del nostre poble li interessa si volen tirar a Sánchez o volen tirar a Amazon o volen tirar al conseller o volen que s'obriguen examinadors en castelló, o que la llengua siga només en valencià. És dir, és que no se parla absolutament res, ni se demana res pel poble. És dir, nosaltres, des de Villarreal, el que volem, i hem volgut des del principi, i així serà la nostra forma d'actuar, que l'únic que anem a parlar són de coses del nostre poble, que és el que ens interessa. Això per un costat. Penso que és una cosa molt lletja el tindre que demanar i tirar d'estadística per dir, no, és que jo este enguany jo he fet 14 mocions. Però d'aixes 14 mocions, quantes tenen relació directa amb Villarreal? No cap? Una? Dos? Això és grave i això és el que la gent ho interpreta i el que la gent, diguem, ho patís. A mi me dona igual que se parle de que Sánchez té que dimitir, però a veure, si n'hi ha entitats superiors, si n'hi ha competències superiors en la comunitat i en Madrid per poder demanar totes aquestes coses des de la competència i sense tindre que arribar a aquestes situacions. Per un altre costat, una cosa grave que va ocórrer en el plenari, que la veritat és que ens vam tirar tots les mans al cap i això va ser públic, a més va portar molta cua, va ser que la portaveu de Vox en una de les seues, diguem, preguntes, pues va tirar a l'aire algo que, bueno, que se pot comentar, diguem, en una cafeteria, se pot comentar a nivell de petit comitè, però no se pot, diguem, publicitar algo com lo que se va dir, no? És dir, que va acusar a un funcionari de l'Ajuntament d'estar sense treballar i cobrant. El senyor alcalde, crec que està en el minut 233, si sou tan amables.
Sí, anem a escoltar exactament el que va preguntar la senyora Herrero, sí, portaveu de Vox.
Sí.
No, jo no la llancé i que, me diga. Tenim coneixement que suposa que té coneixement l'equip de govern que un funcionari de l'Ajuntament de Villarreal seguís cobrant el seu salari sense acudir al seu puesto de treball perquè desempenya un, perquè treballa fora, viu i treballa fora d'ací. Sense comptar en la deguda autorització de compatibilitat. Quines mesures pensa adoptar l'Ajuntament per aclarir aquesta situació i garantir l'ús adequat dels recursos públics? Gràcies.
Mira, lo anterior ja me pareix greu, però això no li vaig a contestar perquè me pareix ja de juzgar de guàrdia, sincerament. Tirar una pedra i amagar la mà sense dir el nom.
Bé, ja hem escoltat aquestes manifestacions. Perquè la gent mos entenga, és com si jo ara mateixa diguera, mire, jo sé d'un de l'Ajuntament que ha violat el seu fill i volem saber què és el que pensem fer a l'efecte. És a dir, esta és la situació perquè els veïns i veïnes del nostre poble se donen compte ja no solament d'aquesta falta de projectes, sinó també de la, del talant i de la diguem, de la fal·làcia que suposa el acusar sense mirar a ningú de coses que realment ni se saben ni s'identifiquen. El president, que en aquest cas coincidís amb l'alcalde, li va dir que per favor que diguera el nom, perquè si no era aixina tindria que obrir un expedient disciplinari perquè estava incurrint en una sèrie de presumptes delits. I bueno, pues, no sé si això arribarà a Fiscalia, és possible que sí, és possible que la criden a declarar i és possible que s'obriga una informació prèvia, al millor a la via judicial, perquè això, diguem que està arribant ja a un declive, estem arribant ja a una situació de tanta, diguem, agonia institucional que fa que entenem moltes vegades que els veïns i veïnes del nostre poble estiguen hasta el gorro de totes aquestes persones que se dediquen a la política sense tindre una idea pròxima de lo que és la política. La política és servir, i és servir al poble, i és servir-lo en tota la honradès i tota la honestitat possible. Tot el que isca d'ahí, estem parlant de situacions que la veritat no donen honor, diguem, al resto de persones que volem treballar pel poble i que volem fer-ho d'una manera totalment humilde i, diguem, respectant la llei. I tots aquells que al final no van a respectar la llei se van a enfrentar en situacions, la veritat, molt, però molt lamentables. Molt lamentables. I això és el que és important que la gent ho sàpia, i és important que la gent després també reconsidere, diguem, la forma de pensar i la forma d'actuar en este poble. A Villarreal tenim una idiosincràsia de tota la vida, i és que sempre mos agrada dir la veritat, passarà el que passarà. Són persones que som, en general, són persones afables, són persones que poden mantenir les coses i que no mos han agradat els conflictes, ni les discussions, ni el renyir uns en altres, al contrari, sempre hem intentat ser tolerants en tot el món. Però quan s'arriba a esta situació, la veritat és que o se li fica freno o això pot acabar molt malament. I clar, el que no volem el resto de concejals és que això mos esquite als demés. És dir, està clar que la via penal només se predica respecte a lo que són acusacions particulars a persones particulars, no? O empreses particulars. Però que tinga en compte la gent de Villarreal, els nostres veïns, que no tots som aixina. Que és totalment vituperable tota esta actuació, vinga d'on vinga, me da igual que vinga de Vox o de Vax, me dona igual, però n'hi ha determinades situacions en les quals inclús el propi alcalde hauria de frenar-les, i de frenar-les en sec, perquè està veient-nos tot el poble i la veritat a mi me causa molta vergonya el tindre que escoltar esta classe de situacions que la veritat no són agradables per ningú i que no van tampoc a ningú puesto.
Senyor Robert, vostès en el seu partit faran aliança en partits que estiguen independents de més poblacions?
Pues no se descarta, no se descarta perquè en un partit municipalista com és el nostre, on es comença i s'acaba en Vila-real, podem fer coalicions o no, però sobretot el que volem és escoltar, és dir, dependre. El que volem és col·laborar. Que després s'arribi a una coalició, jo no ho sé, el futur ho dirà, però el que sí que és veritat és que ningú sap el 100% de les coses i que, bueno, pues, Vall d'Uxó, Borriana, Castelló, Benicàssim, són poblacions que bueno, ens poden ensenyar moltíssim. Totes aquestes persones que són independents són persones que se dediquen al municipalisme, és a dir, a treballar per al seu poble, i estan pues, en un ros com qualsevol partit que siga nacional i que se dediqui a les mocions nacionals. És a dir, nosaltres el que volem és acceptar, diguem, tots els bons consells que ens donen des d'altres pobles, des d'altres ciutats, i tenim en compte que nosaltres som la primera ciutat, però no per això deixem de ser la millor. De fet, ja sap vostè que l'endeutament en Vila-real no té parangón en tota la comunitat valenciana, però sí que és veritat de formes d'actuar i de treballar que a nosaltres ens poden servir molt bé pel nostre poble i podem aplicar-les. I això és molt interessant.
Pues no sé si volen dir alguna cosa més. Jo el que volia aclarir era el partit que vostès se presenten, si són independents o si acabaran dins d'una aliança en més independents, no sé, de la Comunitat Valenciana, de la província de Castelló, d'Espanya, no tinc ni idea, però sap què passa? Que al passar-li la paraula a vostè a la segona de lliures, ha dit una cosa que m'ha llamat l'atenció i és que ha dit, sí, de moment lliures. I és que li ho ha agarrat així a l'aire, per això he pogut arribar a pensar això.
Sí, a veure, Lliures era com una espècie de plataforma, uh-huh. Una espècie d'agrupació en la qual nosaltres pues, hem començat a néixer, no? Uh-huh. A treballar. I ens hem donat compte de que tal conforme van passant les setmanes, tal conforme van passant el temps, n'hi ha molta gent que està pegant-nos espentes i dient, tira cap davant, però anem a fer-nos més grans. La forma de fer-nos més grans arriba a un punt en què l'agrupació electoral, jo ja vaig estar parlant en el secretari, en Ramon, i l'agrupació electoral, la desavantatge que té respecte a un partit polític és que no tenim publicitat, no tenim dret pràcticament a res, és com una associació. Aleshores, nosaltres el que hem fet ha sigut, poquet a poquet, anar treballant un partit nou, uh-huh. Un partit nou, que si Déu vol en cosa d'un parell de mesos ja ho tindrem, està registrat ja en el registre de partits polítics, se diu Anem Vila-real, tal qual, i que bueno, pues poquet a poquet anirem ensenyant-vos un poc la idiosincràsia que té, però sempre des del municipalisme. Per què? Perquè el cert partit polític ens dona més canxa, diguem, ja. Per poder publicitar-nos, per poder anar als debats, per poder eixir al carrer en més, diguem, en més tranquil·litat, uh-huh. Perquè l'agrupació en este cas és algo tan xicotet, pues, no sé, una agrupació electoral, per exemple, pel Cora o pel Belloc, pues, potser pot anar molt bé, però així en Vila-real ha arribat a un punt en què se mos ha tirat tot amunt. Entonces, pues ja està presentada des del dia 24 de gener, està presentada en Vila-real i bueno, pues anem.
Muy bien.
Anem a per totes.
Manu Robert, regidor en este moment de l'Ajuntament de Vila-real, o sigui, un carrer electe, no ha escrit en este moment i també Soraya Porta, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, Susana.
Miedo tantas veces, han sido tantas veces, tartamudeas, tararareas, y tú siempre tan tonto, y tú siempre tan tonto, tan tonto que te amo, tan tonta que te amaré.
Las cuatro. Ay, solo me quedan dos horas para ir a trabajar, para ir a trabajar, ir a trabajar.
Tot descans, porque no es suficiente dormir. Nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Atenció, amants de les experiències úniques. Arriba a Villarreal la primera ruta del Carajillo. Un recorregut que et convida a disfrutar dels millors carajillos de la ciutat. I el millor és que tan sols per participar tens premi. Prova i vota el que més t'agrada. Tradicional o lliure. Descobreix nous sabors. A què esperes? Ruta del Carajillo a Villarreal. El cafè i la creativitat es troben. Organiza Asiobi, patrocina el Ayuntamiento de Villarreal.
¿Buscas un ambiente agradable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética? Ahora ya lo tienes, en Sé Tú. En nuestras nuevas instalaciones te ofrecemos lugar confortable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones. Nos renovamos por ti, Sé Tú. Avenida Pío 12, 30.
Pensionistas, es el momento de seguir disfrutando de la vida. En Grupo Cooperativo Cajamar nos adaptamos a ti, a tus ritmos y circunstancias, para atenderte en lo que necesites y entenderte como mereces. Por eso tenemos productos financieros adaptados a ti. Compruébalo con la cuenta pensión. Más información en gcc.es/cuentapensión. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
Caixa Rural Villarreal. La Caixa del nostre poble.
Y ahora tenemos aquí al presidente de la Asociación Independiente de Agricultores de Nules, Pepe Montagut. Buenos días.
Buenos días a todos.
Pepe, vamos a escuchar un vídeo de Lola Guzmán, donde dice, bueno, lo escucharemos, pero textualmente, Roma no paga a traidores, 6F desmantela traidores. Vamos a escucharlo.
Todos, 28 de febrero. Me encuentro en un sitio maravilloso. Estoy en Mérida, en el anfiteatro romano, y hay un dicho romano que dice: Roma no paga traidores. 6F ha venido a desmantelar los traidores. ¿Sabéis qué es esto? Esto es el certificado que hemos pedido a ver si la asociación ALIP, Agricultores y Ganaderos Independientes de la Comunidad Valenciana, en la que el personaje coronel Víctor Viciedo dice ser el presidente, pues aquí tenemos el certificado, señores. Ni está registrada a nivel nacional y tampoco está registrado a nivel autonómico. Lo que quiero saber, Víctor Viciedo, es quién te paga para disolver todas las movilizaciones que se hacen del sector primario. Porque si no recuerdo mal, tú ya empezaste en el puerto de Almería, has empezado a crear también FENAI, muchas agrupaciones que nunca jamás se han dado de alta, nunca jamás han sido registradas y siempre da la casualidad que tú estás ahí metido. Tengo que deciros que no quiero que me creáis, ¿eh? Solo pido que lo comprobéis. Igual que ha hecho 6F, comprobarlo vosotros también. Pedirlo en el Registro Nacional de Asociaciones, a ver si la asociación ALIP, donde es presidente, dice ser presidente este personaje, a ver si es cierto que está registrada. La asociación de ALIP tampoco está registrada en la Comunidad Valenciana. Yo lo que quiero saber es varias cosas. Primero, el dinero que nos estabas cobrando a todos los afiliados de ALIP, que era algo simbólico, creo que pagábamos 10 euros, ¿dónde está ese dinero? Primero, ¿dónde está ese dinero? Y segundo, ¿quién te paga? A un coronel del ejército, ¿quién le paga? Le pagamos todos los españoles. Pero está bien claro, si te paga el gobierno y tú eres un coronel militar en la reserva, pues no me cabe otra cosa que pensar que eres disidencia controlada, que ya llevo más de un año sospechando lo que lo era, que cuando se empezó a crear las tractoradas de 6F te emperraste en que tenían que haber delegados los que tú querías a dedo, las viejas glorias del sector primario, que tú las pusiste, que creaste muchísimas riñas en 6F y que no se te dejó desde la directiva de 6F manipularnos. Por eso hemos crecido, por eso 6F sí que es legal y está registrada, por eso 6F creó la Iniciativa Ciudadana Europea y por eso 6F ha creado una Federación Internacional del Sector Primario. 6F está creciendo porque no hemos dejado que nos metas la mano. Todos estos de que habéis salido a raíz de las tractoradas de 6F, que decís llamaros Asociación UNASPI, que es mentira, que no estáis registrados, no estáis registrados ni dados de alta como asociación, que decís ser una asociación nacional, y qué asociación, cuando decíais salir el 10 de febrero y justo el 9 de febrero, los payesos, los catalanes dicen, nosotros ya hemos conseguido lo que queríamos y ahí os quedáis. ¿Y el resto qué, compañeros? ¿Y el resto qué? Aquí solo quedamos los hombres y mujeres valientes de 6F, que somos nacionales, que somos independientes y que seguimos luchando por todos vosotros. Esto va para ti, disidencia controlada, Víctor Viciedo.
Pepe Montagut, le llama personaje, le pregunta por el dinero de la asociación y le acusa de disidencia controlada.
Bueno, de entrada te voy a decir una cosa. Ese vídeo sería otro más de los que mandan por las redes sociales sin darle ninguna importancia, si no fuera por una cuestión. Y es que esta señora ha hecho mucho daño a la agricultura y sigue haciéndolo. Yo voy a referirme en primer lugar por la primera, la mentira, la única mentira que afecta en este caso a FENAI. FENAI es una federación registrada a nivel nacional. Voy a leer la resolución de inscripción de constitución de federación o confederación a una de las asociaciones del Registro Nacional de Asociaciones, a la entidad denominada Federación Nacional de Asociaciones Independientes, FENAI, está registrada, inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones, segunda número nacional 628331, firma el jefe de área de las asociaciones, sellado con el sello del ministerio.
Sí, sí, lo estoy viendo, Doy fe,
o sea,
de que
la primera mentira que dice esta señora. La primera mentira. Y ahora te voy a decir un poco de historia. Lo que está haciendo con Víctor no tiene nombre.
Con este, Víctor Viciedo, que es el presidente de ALIP.
Exactamente. Primero, porque esta señora no tiene ni idea de agricultura, se lo digo a la cara. Porque yo hablé muy pocas veces con ella, pero automáticamente conocí lo que había detrás de ella. No tenía nada, ni tiene nada. No tiene ninguna organización, lo que ella dice. porque la Asociación de Nules le pidió los estatutos y no se los ha dado nunca. Pero además de eso, debo decir otra cosa. No se defiende la agricultura criticando al resto de agricultores, de asociaciones que sí que están. Si hubiera criticado a las organizaciones agrarias, aquellas que llevan 30, 40, 50 años, yo te diría, tienes razón, porque yo les he criticado siempre. Pero el campo tuvo un momento decisivo y ella lo estropeó. Ese momento decisivo se llama 6F. Hubiera podido ser un gran movimiento. Hubiera podido ser el despertar de la agricultura en España, pero la soberbia de esta señora lo hizo polvo. A ver, allí hay unos cuantos vídeos que dicen claramente de qué forma actuó. Yo le dije a Víctor claramente, digo, Víctor, detrás de esta señora no hay nada. La organización que tiene son cuatro miguetes que se reúnen, hablan, dicen lo que quieren. La interprofesional que ella dice a nivel de Federación Nacional, bueno, vamos a ver qué consigue, no van a conseguir nada absolutamente. Incluso te diré que estamos llegando a unos momentos que los agricultores deben de darse cuenta que están cambiando las formas, están cambiando las actitudes. Lo que no se puede hacer en este caso es, ¿a ti qué te importa que uno haga una manifestación? Que es que la tienes que ir tú presidir y hablar allí y meterte el micro en la boca y que te hagan la foto porque tú eres la más guapa o eres la... Vamos, no, señora, no va para ahí. O sea que en este caso los agricultores deben darse cuenta que en la forma que se ha actuado después del 6F no vamos a ninguna parte. Y digo que el 6F hubiera podido ser una gran fecha si hubiéramos podido conseguir la unión de todas las asociaciones independientes y libres. Y yo se lo dije, lo mandé en un grupo que estaba...
Sí, pero en un principio todo el mundo apoyó...
Sí, todo el mundo. Incluso yo, que era escéptico sobre la forma de actuar, me di cuenta que debido a la salida a las calles de organizaciones agrarias de Francia, de Alemania, de Holanda, digo, jolín, ¿puede ser que haya llegado el momento de hacer cambiar las políticas agrarias?
Sí, sí.
Posiblemente sí. Entonces puse en un grupo que estaba, que donde más se hablaba de estas cosas, dije, pues sería el momento de intentar hacer un congreso constituyente a nivel nacional. Yo no dije nombres. Digo, hacer un congreso constituyente de una organización a nivel nacional que fuera fuerte y plantara cara a las organizaciones agrarias que durante 30 y 40 y 50 años, bueno, 50 no, pero 30 y 40 años no han hecho nada. Esta señora me contestó, para eso ya está el 6F, punto. O sea, que ella misma. Y después, la forma de actuar referente al ministerio. Pero que tú no sabes que no te van a nombrar, no te van a llamar nunca con esa forma de actuar. Tú tienes que tener una organización bien hecha para que te llame la administración y saber que ahí hay gente detrás, que hay peso detrás y que al menos te tengan respeto. ¿Pero quién no va a tener respeto al 6F de la forma de actuar? Yo tuve que cerrar un grupo porque se les dije las cosas claras y allí es que no había forma. Parece que tenían, en vez de mente, parecía que tenían paja. Bueno, Por zanjar ese tema, que yo lo voy a dar por zanjado, yo sé que a lo mejor ya lo oye esto y... desde el primer momento le dije a Víctor que se olvidara del 6F estando esta persona ahí. Que si tenían que organizar algo, habría de hablarse con todas las organizaciones, hay asociaciones agrarias independientes, que es la única forma de sacar adelante. Aquello pasó. Le dije además a Víctor otra cosa. Le dije, Víctor, se está perdiendo la batalla. ¿Por qué? Porque en la misma medida que va pasando el tiempo y no se consigue nada, porque han intervenido las organizaciones agrarias que se han reunido con el ministro y el ministro, una de las cosas que le ha dicho, ponerme paz en el campo. Ponerme paz en el campo. Entonces se retiraron y automáticamente, salvo uno, Unión de Uniones no se retiró. Pero claro, después se vio lo que estaba buscando, que era una silla en la mesa. Pero a partir de esa fecha estaba demostrado que estaban perdiendo la batalla. ¿Por qué? Porque cada día que pasaba, cundía más el cansancio, cundía más el desánimo, y el ministerio lo único que tendría que hacer era aguantar. Y efectivamente así ha ocurrido. Ha ido diluyéndose y diluyéndose hasta desaparecer. Hemos perdido la ocasión de haber conseguido una organización a nivel nacional fuerte. Y ojo, no es que hemos perdido nosotros la posibilidad de cambiar las políticas agrarias, es que las ha perdido Francia, Italia, Alemania, Polonia, Grecia, y España, Portugal. Las hemos perdido todas.
Las han perdido porque realmente, ¿dónde se ha fallado?
Se ha fallado principalmente porque la manifestación o la movilización se tenía que haber, al menos desde el mismo momento que se inició, haberse reunido, si hubiera cabezas pensantes, haberse reunido y decir, oye, vamos a estar una semana, vamos otra vez a casa, volvemos y volveremos dentro de 15 días o dentro de un mes. ¿Por qué? Es muy fácil. Las personas que salen a la movilización tienen que comer, tienen que trabajar. Si tú estás ahí de por tiempo indefinido, que decían, oye, por el amor de Dios, no decir esa tontería, no podéis estar de tiempo indefinido. Podéis estar 15 días, podéis cerrar y bloquear un país, vale, iros a casa. Que es lo que yo creía que harían los franceses, pero al final me han defraudado. Porque resulta que les prometieron mucho, no han conseguido nada y están más callados que, en fin, que un perro que no puede ladrar, por decirlo así. Y España le ocurrió igual. Oye, si hubierais de verdad querido cambiar, estaba en el momento oportuno. Tú fíjate que las organizaciones agrarias de Asaja, Coaquiupa, todavía tenían que reunirse a mitad de febrero para decidir qué tenían que hacer. Si estamos hablando principios de febrero, vais a reuniros cuando todos están manifestándose, movilizándose, y vosotros vais a reuniros a ver. Pero claro, después se arrogaron el movimiento, que es lo que saben hacer. No, yo estoy totalmente, por la forma de actuar, totalmente en contra de las organizaciones agrarias, porque durante tantos años se ha demostrado claramente que no sirven para nada. Pero claro, las asociaciones libres, los agricultores, que hemos perdido la credibilidad en estas organizaciones, teníamos que habernos organizado. Pero, Salo, este personaje, yo ya lo he visto otras veces. Cuando fundamos ASEPRIM a nivel nacional, también nos salieron un par de personajes que los tropearon todo. Después, cuando se quiso fundar, o sea, registrar y legalizar FENAI la primera vez, también nos salieron ahí dos o tres personajes que parecía que tenían mucho, no tenía nada. Es decir, gente que le gusta la foto, le gusta el micrófono, le gusta hablar, le gusta la presencia, que lo único que hace es estropear las cosas. Aquí dice una cosa, allá enreda y allá vuelve a enredar. Esta gente no hace falta. No hace falta aquí. Esto es que se les ve el plumero. Yo ya llevo demasiados años en la agricultura para decirme, a ver, la forma de actuar, cómo va a terminar. Y desde el primer momento me di cuenta que esta persona iba a ser un gran problema para la agricultura. Porque primero, ella no la conoce. Segundo, tiene una soberbia desmedida. Y tercero, no tiene ni sabe lo que es organización, estrategia, ni tampoco la visión de futuro.
Pues una pausa de publicidad y abordamos el próximo tema.
Coneixes Neurovila? Un centre sanitari per a fomentar l'autonomia de les persones amb dany cerebral adquirit i altres demències. Neurovila presta un servei de rehabilitació individualitzat, neuropsicologia, logopèdia, fisioteràpia i teràpia ocupacional, amb el suport de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
Smart Mobility Systems, especialistes en vehicles elèctrics de dos i tres rodes, patinets, bicicletes elèctriques i motos elèctriques. Obrim en Vila-real, en Avinguda Tàrrega 45, amb taller especialitzat en patinets elèctrics i bicicletes elèctriques. Promoció d'apertura, revisió gratuïta del teu patinet i 20% de descompte en punxades i modificacions de pneumàtics. Reparació, punxades, rodes massisses, qualsevol tipus de reparació de patinets elèctrics, totes les marques. Smart Mobility System. T'esperem en Avinguda Tàrrega 45 de Vila-real.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Vila-real. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Vila-real. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones.
Marbres Bosquet, Camí Betxi 10, Vila-real, porque tus seres queridos se lo merecen.
¿Quieres reformar tu casa? En Big Mac Vila-real encontrarás todo lo necesario para tu hogar. Cocinas, ventanas, puertas, cerámicas, baños y muchas cosas más. Te ofrecemos atención personalizada. Big Mac Pepe Arenos, Avenida Pío 12, 55, Vila-real. Te esperamos.
La cuenta nómina de Grupo Cooperativo Cajamar es la cuenta con todo lo que quieres. Una cuenta para gestionar tu día a día con total comodidad. ¿A qué esperas? Te lo ponemos muy fácil. Pásate por cualquiera de nuestras oficinas y contrátala. Consulta condiciones en gcc.es/cuenta-nómina. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
Caixa Rural Vila-real. La caixa del nostre poble.
¡Mamma mía! Italia llega a McDonald's con la nueva Mac Stream Tutti Pepperoni. Con deliciosos trocitos de pepperoni, cremosa salsa de tomate y orégano, una explosión de sabor italiano en tu hamburguesa favorita. ¿Y sabes qué? Acompáñala con las nuevas Mac Shaker Fries Italian Taste, tus patatas de siempre con un toque de especias italianas irresistibles. Viaja a Italia en un solo bocado. Ven a McDonald's y pruébala.
En la calle de la Travesa 29 de Vila-real, Quadis Marzá Vila-real. Encuentra tu coche entre toda nuestra grandísima oferta. Descubre nuestros vehículos de ocasión, vehículos seminuevos y kilómetro cero, de Volkswagen Approved y Skoda Plus. Quadis Marzá Vila-real, taller oficial de Volkswagen y Skoda. Disfruta de nuestras amplias instalaciones, déjate asesorar y encuentra, por menos de lo que te imaginas, el coche que buscas. En Vila-real, Quadis Marzá.
La cerámica es arte, diseño, ciencia y tecnología. Estudia un grado en la Escuela Superior de Cerámica de la Alcora como en las mejores universidades. Con un 98% de empleabilidad, tu creatividad y talento pueden convertirse en una carrera de éxito en el mundo de la cerámica. Inscripciones abiertas. Más información en www.escal.es. Crea, diseña, investiga y haz del grado en cerámica tu futuro. Becas públiques i d'empreses disponibles, patrocinat per l'Ajuntament de l'Alcora.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Fira d'Antiguitats al Centre de Congressos, Fires i Trobades de Vila-real. Els dies 8 i 9 de març, de 10 del matí fins a les 8 de la vesprada. Els objectes que busques dels teus avantpassats, els records de la teua infantesa, eines de treball i molt més, ho trobaràs a la Fira d'Antiguitats i Brocanters els dies 8 i 9 de març al Centre de Congressos, Fires i Trobades de Vila-real.
Más miedo a...
I ara tenim així nosaltres a Maria Fajardo, ella és regidora d'Igualtat. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia a totes i tots.
Quina setmaneta tindrem per davant, regidora?
Avui hem fet una presentació del que serà el mes de març, el mes de la igualtat, com que el 8 de març celebrem el Dia de la Dona. Nosaltres el que hem volgut és donar-li, d'alguna manera, un encaix que englobe tot el mes, perquè tot i que la igualtat és una qüestió fonamental del nostre dia a dia, o així ho hauria de ser, doncs al final hi ha certs mesos a l'any on tenim dates concretes que el que ens fan és dotar de protagonisme el que és el dia o el que és el mes sencer. Nosaltres hem optat per fer el mes de març com el mes de les dones, el mes de la igualtat. Aleshores tenim tot el mes plegat d'activitats. Activitats que van des d'allò que s'ha fet sempre, com pot ser la lectura del manifest el dia 8 de març a les 12, així en la plaça de l'Ajuntament, a activitats que no s'han fet mai, com per exemple un monòleg en la Tagoba de la monologuista Patricia Sornosa, que per a qui no la conega jo recomane que la busque en xarxes, perquè la veritat és que és una monologuista amb molt de renom arreu de l'Estat i especialment del nostre país, del País Valencià, perquè ja és una dona valenciana. Fa els monòlegs en castellà perquè ja s'ha fet famosa arreu de l'Estat, aleshores fa els monòlegs en castellà, però és una dona que és divertidíssima, vamos, jo...
El monòleg se farà a la Tagoba, quin dia?
El monòleg se farà a la Tagoba el día 14 de març. I el monòleg se titula Desaparezca aquí, i el que farem d'alguna manera també és dotar de que la Tagoba aparega el Cafè Teatre, que en el seu moment va ser, recuperar una miqueta aquesta essència amb aquest monòleg, que crec que serà divertidíssim. A les 8 de la vespre.
Estem parlant que el dia 14, que és divendres, a les 8 de la vespre, trobarem la Tagoba ambientada en el que va ser el seu inici, un Cafè Teatre, i podrem escoltar a la monologuista. En aquest cas, el monòleg serà en castellà.
I després aprofitar per ir a sopar. Jo crec que és un planasso. De divendres, 8 de la vespre, monòleg, i després mon anem a sopar. Jo crec que és
la primera volta que nosaltres tenim el monòleg enfocat que va el mes de la dona, perquè enguany en Vila-real serà no només la setmana de la dona, sinó el mes de la dona, el mes de març. Novetats que tindrem?
Doncs, a banda d'això, també tenim, avui arranca ese mes de la dona amb l'exposició del que ha sigut el primer certamen artístic Joan Simó,
sí,
el respecte i la tolerància entre sexes, on hem tingut una ampla participació per part dels centres de secundària, que saben vostès que això començava en el mes de novembre amb una exposició d'escultures en els diferents centres educatius, on l'alumnat utilitzava d'alguna manera aquesta exposició com a font d'inspiració, juntament amb els relats de Rosabel Canós, de la Contacontes Vila-realenca. I després, a partir d'això, doncs, hem rebut entre 70 i 80 obres artístiques elaborades per ixe alumnat dels nostres instituts, que han elaborat des de relats fins a textos literaris i obres també pictòriques i escultòriques. I això tindrà la seva culminació. Ara comença l'exposició Estàs per a les 6:30, que és així mateixa, en aquest edifici, en el de la Fundació Caixa Rural, que ens deixen el seu espai per a exposar les seues obres. I després, a final de mes, tindrem la gala d'entrega de premis, on els premiats rebran un iPad, no sé si també diners per a poder utilitzar en comerç local, perquè com tot això ho ha organitzat la Fundació Joan Simó, el que és els guardons, però nosaltres estem molt contentes de tindre aquesta ampla participació. Després, una altra novetat que fem és que, com nosaltres ens creem allò de que la igualtat és una qüestió fonamental per a totes i tots, independentment de l'edat que tinguem, independentment de quina siga la nostra professió o al que ens dediquem, hem intentat donar a esta programació mensual una transversalitat que traspassa les fronteres del que és pròpiament la regidoria d'igualtat, i trobem que participen moltíssimes associacions culturals, també la Unió de Comerciants, UCOBI, és a dir, participa moltíssima gent perquè pensem que és una qüestió transversal, però també inclou tallers que són intergeneracionals, perquè trobem des de la performance que celebrarem el dia 7, que concentrarà en la plaça de l'Estadi de la Ceràmica pel matí a més de 800 alumnes dels nostres instituts de secundària per a fer una performance que se tractarà de, al voltant d'aquestes dues estàtues que tenim tan meravelloses, de dos caps de dona,
sí,
de Jaime Plensa, al voltant farem un 8M gegant que serà gravat des d'un dron i que això formarà part d'un reel que se visionarà en la pantalla el propi dia 8 de març i que se farà difusió a totes les xarxes. Perquè hem comptat amb aquests actors i actrius d'excepció del dia 7 de març per a gravar-ho? Doncs perquè elles i ells, els alumnats dels nostres instituts, són els que més posats estan en xarxes socials. Vull dir, això és indiscutible i això ho tenim tots.
Claríssim.
I tot és més que clar. Aleshores, comptarem amb ells i elles per a fer-nos aquest costat a la regidoria i per a donar aquesta importància el dia 8 de març.
A més, és que són les noves generacions que més conscienciades han d'estar, i és per ahir per on hem de començar.
Efectivament. Regidora. I aquest dia, 8 de març, on s'estrenarà el meravellós vídeo que hagin gravat elles i ells el dia 7, doncs a banda del que hem comentat, de la tradicional lectura del manifest per part del grup de dones, també tindrem un pintacares per als més menuts i menudes, així en la plaça de l'Ajuntament, per tal de que totes aquestes mares, especialment mares, no? Però per a que totes aquestes famílies troben un lloc on poder d'alguna manera fer que les xiquetes i els xiquets estiguen distrets i elles poder participar de la festa del Dia de la Dona. A banda, també tindrem un taller de xapes i després tindrem una batucada per amenitzar l'acte, que la batucada és a càrrec de Tia Catú, que Tia Catú és una batucada conformada exclusivament per dones, és a dir, són totes dones les que toquen aquesta batucada. I després, com a sorpresa, perquè ha sigut una sorpresa per a totes, però crec que ho hem sabut encaixar bé, el comerç local del nostre poble, que és un comerç que està en perill d'extinció, el comerç local cal posar-lo en valor i a més sabem que està en perill d'extinció, compta amb unes heroïnes d'excepció, que són totes aquestes dones comerciants que totes les dies alcen la persiana per tal de salvar i
salvaguardar, ni per acabar.
Efectivament, per a salvaguardar aquest bé tan preciat que tenim en els nostres pobles i ciutats, normalment en els centres de la ciutat, no? Que és aquesta fira de l'estoc que malauradament ha hagut de suspendre aquestes anteriors setmanes, doncs que amb una conversa amb elles la faran també el dia 8 de març. Elles aniran customitzades amb el color d'excepció d'aquest dia, que és el color morat.
Meravellós, perquè estàvem pendents de que no hem tingut aquesta fira OLED. Bueno, pues el podrem tindre i serà el dia 8, regidora?
Sí, serà el dia 8 de març, ací a la plaça. Posarem a disposició les casetes per tal de que tant elles tinguin el protagonisme que mereixen, però que el dia 8 de març doncs també tinga la rellevància que amb molta il·lusió i alegria hem estat preparant des de la regidoria des de fa tant de temps.
El 8 de març tindrem pintacares.
Pintacares, taller de xapes.
Taller de xapes.
Lectura de manifest. Batucada i fira de l'estó.
En la pantalla i sos actrius i actors de la nostra població, dels més joves,
sí.
I tindrem també la Fira OLED. Això serà el dia 8. El dia 8 tindrem dia complet a Vila-real.
Sí, sí. Matí complet, podríem dir, perquè és tot pel matí.
A quina hora comença?
A les 10:30.
A les 10:30 ja podrem portar aquests xiquets, es pinten les cares i, de més, on la dona serà posada en valor i serà protagonista. Però no, recordem que guanya en Vila-real és tot el mes.
Efectivament.
Uh-huh. A més del monòleg, que serà el divendres següent, perquè, clar, si jo miro l'exposició, jo veig que l'exposició regidora podrem gaudir-la del 3 al 21 de març.
Efectivament, del 3 al 21 de març. Nosaltres serem el jurat, que no se'ns oblide que forma part d'un concurs en el que aquestes obres artístiques que han fet els nostres alumnes dels instituts de secundària han de ser qualificades i que el poble serà el jurat. Tot aquell que tinga ganes de visitar l'exposició podrà votar quina és l'obra que pensa que mereix el guardó, que després serà entregat en una gala a final de mes i que no hem pogut concretar el dia perquè estem a l'espera de la disposició de l'espai, però que serà, ja li dic, que serà l'última setmana del mes de març.
De dilluns a divendres, entre les 9:30 i la 1:30, i per les vespraes, de dilluns a divendres, entre les 5 i les 8, podran vindre, sí, a la Fundació Caixa Rural de Vila-real. Nosaltres estem el tercer, bueno, pues, l'exposició està en el segon, este matí, per exemple, estava veient com s'estava col·locant, i descobriran com l'art és l'eina perfecta per a construir una societat més justa i més igualitària, eh? I ojo, perquè ho fem des de la base dels nostres adolescents. És molt important, regidora, que ells creixin així. Això sí que és sembrar el futur de la nostra societat.
Efectivament.
És la primera el primer certamen.
Sí, 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 és la primera vegada que es fa
ve
una cosa.
Ve per quedar-se.
Jo espero que sí. Jo espero que sí, perquè crec que fer una campanya que comence en el mes de novembre, que celebrem el 25 de novembre, que és el dia en contra de la violència de gènere, i és aquest dia en què se posa de rellevància que a les dones ens maten per el simple fet de ser dones, que se treballe des d'aquest mes de novembre fins al mes de març, que al final la data del mes de març sí que és una data més, per dir-ho d'alguna manera, menys trista, perquè és el dia de la dona treballadora, sí. I el que reivindica és que les dones formem part de la força de treball de la nostra societat i que mereixem tindre equitat salarial, que mereixem poder conciliar, que mereixem tindre llocs de responsabilitat, que mereixem ocupar llocs de poder. Aleshores, crec que és aprofitar gran part de l'any per a treballar en la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, i es treballa en els centres educatius on estem construint, com bé has comentat, la societat del nostre futur.
El dia 8 se donarà cita a associacions dins d'ixe llegida de manifest, és a dir, hi haurà associacions distintes per a recolzar el que és el Dia de la Dona, no, regidora?
Efectivament. Efectivament, ixe dia és el dia gran i, per tant, és el dia que més activitats se realitzen.
No, la Regidoria d'Igualtat el que farà serà donar cobertura a tot aquest associacionisme que vol posar en valor este dia.
De fet, en aquesta calendarització que l'anirem penjant a les xarxes pròpies de la regidoria, però també a les xarxes de l'Ajuntament, si la gent veu el calendari, doncs n'hi ha moltíssimes activitats que no les porta a terme la regidoria d'Igualtat, que la regidoria d'Igualtat simplement fa de transmissora de la veu de totes aquestes associacions, perquè també trobem xerrades que per exemple fa l'Associació Cultural El Bressol, ne fa una el divendres, també de vesprada. Després tenim altres activitats que fa la Fundació Manantial, que fan l'agrupació del CRIS. És a dir, trobem moltíssimes activitats que són simplement la regidoria fet de col·laboradora i de transmissora de l'activitat que tenen elles com a associació, que crec que al final les associacions són les que han de tindre també el seu espai propi sempre que vulguin reivindicar una qüestió tan fonamental com és la igualtat.
I tant que sí, és a dir, que sí, el teixit associatiu en quant a igualtat està molt treballat. Hem de dir, hem de posar en valor, regidora, que això no és una cosa d'avui. Així, en Vila-real, la dona s'hi ha estat posant en valor.
Efectivament.
I el que jo volia o definir era que se treballarà des dels més joves, regidora, que era el que jo d'alguna manera sempre demanava, i que ara veiem que anem als joves per a que no ens trobem en una societat com la que jo vaig viure que no els teníem massa treballats.
Clar, de fet, una de les coses que no apareix al cartell, evidentment, perquè és una tasca que s'està fent en l'ombra, podríem dir, és que s'està quedant amb tots els responsables d'igualtat que tenen tots els centres educatius, d'infantil i primària, i també dels centres de secundària, per tal d'encetar de cara al curs que ve una planificació del que ha de ser un guia didàctica, per dir-ho d'alguna manera, per a que ells i elles puguen treballar en els seus centres en pro de la igualtat d'oportunitats, i que els xiquets i les xiquetes des de ben menudets, és a dir, des de centres d'educació infantil i primària, puguen començar a treballar en qüestions tan fonamentals com aquesta, perquè quan estem parlant ara dels instituts i parlem que són el nostre futur, moltíssima gent dels instituts ja no són el nostre futur, són el nostre present.
Sí, sí.
El nostre futur està en les escoles d'infantil i primària, perquè la gent que va als instituts és el nostre present. La gent que va als instituts ja té relacions sentimentals, ja té relacions emocionals, ja està més que socialitzat en la societat d'avui en dia. Aleshores, aquesta llavor que s'ha hagut de plantar en ells ja deu estar regant-se i ja deu estar desenvolupant-se, per dir-ho d'alguna manera. Aleshores, el que hem de fer ara és plantar la llavoreta en ixos que sí que són els més menudets i les més menudetes, per tal de que quan cresquen doncs sàpiguen què són rols, què són estereotips, què són els biaixos de gènere que moltes vegades patim en qüestions tan fonamentals com el que parlem, els llocs de responsabilitat. Perquè ara mateix tenim al nostre voltant, el que parlem, comerciants que són dones que alcen la persiana i treballen matí i vesprada per portar endavant el seu negoci, i no se posa tant en valor com sí que es posa als grans empresaris que solen ser homes en traje i corbata i que a lo millor només van un rato a la seva empresa.
Regidora, a les 2 del migdia, gràcies per haver estat així fins quan vostè vulga.
Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
I ara sí, arribem a les 2 del migdia, 2 i un minutet, que el meu company Javi Mata entra a parlar-los per aquesta nit gaudirem d'eixa victòria que tindrem al Vila-real, segurament. Ens farà estar bon oratge perquè no ens banyem.